angoixats, neguits, amb neguit, no? Tots aquells que hem tingut un malalt dependent a casa sabem que no només des d'un punt de vista emocional, des d'un punt de vista sentimental fins i tot, és dur, és una etapa dificilíssima, una etapa que sembla que no tingui fi i que fa que un pateixi no només pel patiment de la persona que estima, sinó també pel seu propi esgotament. Així doncs que moltes vegades ens hem preguntat qui cuida el cuidador. Bé, doncs en Sergi Bassoles, com sempre, ha cercat i ha trobat una emprenedoria que ha tingut en compte aquesta petita, que no és petita, sinó que hauria de ser una gran fita per tots aquells que es dediquen a fer el benestar social. Sergi Bassoles, bon dia i bona hora.
Bon dia de nou, Sergi.
De nou, què ens dius?
A Espanya hi ha més d'1.200.000 persones en situació de dependència, el que equival al 2,6% del total de la població. El 40% d'aquestes persones no reben cap mena d'ajuda, i això el que comporta és que en molts casos els familiars se n'hagin de fer càrrec. Aquest perfil de cuidador no professional tot sovint ha de renunciar al seu treball i en molts casos també a la seva vida social per dedicar-se a cuidar el seu familiar. Tenir cura d'una persona dependent és una tasca molt dura tant a nivell físic com a nivell psicològic. Pensem que els cuidadors no professionals a vegades ni tan sols poden anar a fer la compra o a prendre un cafè sense estar patint pel benestar del seu familiar durant la seva absència. És per això que avui ens acompanya en Xavier Baró, un dels creadors de Care Respite, un projecte que va néixer fa poc més de 2 anys i que vol ser una eina per ajudar els cuidadors, precisament en aquestes estones d'absència. L'objectiu és oferir tranquil·litat al cuidador avisant-lo en cas d'una situació de risc, per exemple, una caiguda, una agitació anormal o davant l'absència de la persona cuidada. Es tracta d'un sistema que permet veure en tot moment a la persona i comunicar-se amb ella. Per fer-ho, utilitzen un sensor inicialment pensat per una videoconsola que permet detectar amb imatges gràcies a la visió per computador. La tecnologia de Care Respite analitza la posició i els moviments de les persones i si percep una situació de risc avisa immediatament el cuidador. Un altre detall important és que aquestes imatges preserven la intimitat de la persona, ja que només es veu la seva silueta. La càmera que utilitza funciona també a les fosques i, per tant, es pot utilitzar de nit. A més, incorpora uns micròfons que permeten capturar el so de l'habitació i així que la persona dependent es pugui comunicar si té una necessitat simplement parlant, sense haver d'utilitzar cap dispositiu. Aquest espai s'utilitza com si fos, perquè ens entenguem, un monitor de nadons. El cuidador només l'ha d'instal·lar el dispositiu a l'habitació on deixarà la persona que ha de cuidar. El connecta al wifi i a través d'una aplicació mòbil gestiona tot el sistema. L'aplicació no només avisa el cuidador en situacions de risc, també l'alerta en cas que es perdi la connexió a internet o se'n vagi la llum i, per tant, el sistema quedi inoperatiu. A finals d'octubre tenen previst començar a provar els primers prototips en llars particulars i en algunes residències de la tercera edat. I si tot va bé, de cara a finals d'any, podrien començar a comercialitzar aquest producte que, si més no, intenta fer la vida més fàcil a aquelles persones, Sílvia, que es desviuen pels altres.
I que també han de tenir, com molt bé deia en Sergi Bassoles, un temps de gaudi, un temps de tranquil·litat, un temps de no estar pendent d'aquella persona que tant els necessita, perquè fins i tot el malalt o la persona dependent se sent també millor quan sap que aquella persona que el cuida té temps per estar una mica amb ell mateix, encara que sigui, malgrat sigui, fer un cafè fora de casa. Sergi, moltíssimes gràcies. 3 minuts i arribarem al punt just de 3:15 del matí. Aquí tenim en Xavier Baró i jo li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure. Li diré de tu, o el tutejaré, perquè és molt jove, així doncs que si li digues a vostè se'ns enfadaria i no en tenim ganes. Care Respite, aquest és el nom d'aquesta emprenedoria, que ja és una realitat per cert. Xavier Baró, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per ser amb nosaltres i felicitats per la iniciativa, perquè penso que en Sergi, com sempre, ho ha explicat molt i molt bé, ha explicat què significa Care Respite, però donar tranquil·litat, i això s'ha de tenir clar, no només a la persona que cuida, sinó també al malalt, que pot sentir-se a vegades egoista o es pot sentir a vegades massa dependent o pot sentir que pot ser una càrrega feixuga quan no ho és en cap dels sentits. No és ni egoista, ni dependent, ni una càrrega feixuga, perquè quan tu tens un malalt el que vols és cuidar-lo, no? Però sí, és veritat que doneu aquesta capacitat, aquesta aire, no, Xavier?
Sí, bueno, la idea és, sobretot, anem al cuidador perquè no tingui aquest neguit de que surt i deixa a la persona que està cuidant sola i que li pugui passar alguna cosa. Sí que és veritat que si el cuidador està més tranquil, pot disposar d'aquest temps, doncs la persona que està sent cuidada també sent molt millor i, bueno, és un win-win. O sigui, guanyen els dos, que per nosaltres és una mica el que busquem. Però, de fet, a la persona que està sent cuidada és una persona que tothom d'alguna manera ja té en compte. Hi ha molts dispositius, moltes empreses, molta gent que es dedica a cuidar persones amb dependència. Però realment aquestes persones que es dediquen a cuidar-les fins ara estan com molt deixades de la mà de Déu.
Sí, sí.
Sí, no els hi feien massa cas. Llavors, sí que potser impactem a la persona cuidada, però el nostre objectiu, sobretot, és aquest cuidador no professional.
Està molt bé que ho feu així, perquè nosaltres ens preguntàvem qui cuida el cuidador. Ahir vam tenir el testimoni d'una mare molt jove que té el seu fill malalt, que està aquí a Barcelona, que té una malaltia d'immunodeficiència. És clar, ell em deia que a vegades necessita també una mica d'aire, no? Qui cuida el cuidador? Vosaltres ho feu molt bé. Explica'm una mica els orígens del projecte, perquè va néixer fa poc més de 2 anys en unes jornades organitzades pel Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veritat, com va anar tot?
Doncs bé, és aquestes situacions que els que ens dediquem una mica a la recerca pensem en les nostres coses, segurament en temes que són un repte per nosaltres i que per tant necessiten que ens dediquem a fer investigació en aquestes àrees, i moltes vegades ens oblidem de que poden ser aplicables als problemes reals. I llavors en el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma es van organitzar unes jornades dirigides a posar en contacte el que era societats que estaven en la vida real de la gent, o sigui, la part més social de la nostra comunitat, amb investigadors de la universitat. En aquestes jornades, doncs, nosaltres vam coincidir amb investigadors de la UOC, on pertanyo jo, de l'Autònoma i de la UB, que col·laborem amb el Centre de Visió per Computador en aquesta àrea de recerca, que és d'analitzar imatges per treure informació, i Acceplan, que es dediquen a crear entorns accessibles i que estan com molt vinculats amb els cuidadors i amb el problema de gent gran. I parlant amb ells, justament, ens deien, home, doncs, el que esteu fent vosaltres, en el cas dels cuidadors, ja es podria aplicar, perquè tal com està a nivell d'investigació, té ja una aplicació directa en un problema que afecta molta gent i que, bueno, que ja podríem començar a donar una solució a aquesta gent. I a partir d'aquí, doncs, es va començar a definir la idea, a baixar-ho del que era la recerca, el que era la necessitat real que tenien aquesta gent, i vam començar una mica a buscar ajudes, a veure com es podia fer això, i, bueno, a començar a desenvolupar aquest respite, que és el que estem fent en aquests moments.
Doncs ho esteu fent molt bé, perquè la veritat és que la metodologia és senzilla, eh? Jo he estat llegint la motivació, els objectius, perquè en Xavier ens ha fet un informe boníssim, gairebé un guió, gairebé un guió radiofònic explicant-nos què significa aquest respite. I vosaltres hi ha una cosa que a mi m'ha entendrit moltíssim, no? Que és que el cuidador, per exemple, mentre la persona que està malalta, doncs no sé, mira la televisió perquè estan fent la seva sèrie favorita, o està fent una migdiada, doncs aquesta persona pugui sortir a fer un cafè, no? Sabent que en el seu telèfon mòbil, portant-lo al damunt, pot tenir la possibilitat de saber a temps real què és el que està succeint, no? Jo t'he de fer la pregunta d'advocatesa del diable, no? I preguntar-te, clar, les persones que estan cuidant a d'altres persones poden ser persones joves o no. Jo m'imagino, per exemple, 2 avis de més de 70 anys que tinguin de fer anar això, no? És a dir, que tinguin un micròfon a l'habitació, que a través d'aquest sensor puguin saber si la persona es mou o no es mou, preservant que està molt bé la intimitat del malalt. Potser per dues persones grans és complicat, no? Tothom que està cuidant una altra persona és jove o està basat a les noves tecnologies. Explica'ns-ho, perquè les persones grans que ens expliquin, Xavier, que ens estiguin escoltant, perdona, no pensin que això és inaccessible per ells i que no ho sabran fer anar.
A veure, el tema de la simplicitat és algo que hem tingut...
Perdona la pregunta, eh?
Sí, sí, no, ens la fa tothom i ho tenim molt en compte. Hem tingut en tot moment cura d'aquest fet, de que la gent gran segurament tindran al seu costat algú que potser no és d'una edat de l'era internet, d'alguna manera. Per tant, coses que per nosaltres poden ser molt simples per una persona que ha crescut amb internet, com configurar la wifi de casa o coses d'aquest estil, potser pel cuidador no serà tan senzill. Llavors, tant en el que és l'aparell que es posa en el domicili de la persona, el que molt bé dèieu, aquesta cosa semblant a un monitor de nadons, com l'aplicació per als mòbils, s'estan fent pensant en que no necessitin cap tipus de configuració, que no es necessiti fer res sofisticat, i que en tot moment, per exemple, el dispositiu té unes llumetes per saber que tot està funcionant. O sigui, que no cal
Estar-ho mirant cada 5 minuts i veure si està connectat o no, per exemple.
Que és com posar, engegar i que ja sàpigues si està funcionant o no està funcionant.
Em el compara com un televisor. Tu el poses, engegues i saps si funciona o no funciona.
Sí, exacte.
Pregunta tècnica. Per exemple, jo tinc aquí el meu smartphone, no? Bé, jo ara imagina't que tinc algú a casa, jo ara estic fent ràdio, clar, no estic sola, no tinc ningú que cuidi la persona malalta, i jo ara estic fent ràdio. No? I ara se m'encén una llumeta. Amb aquesta llumeta sabré que hi ha alguna cosa a casa que no està funcionant, no? És a dir, no cal tampoc que estigui mirant cada... Això és el que jo he entès, si m'equivoco, em corregeixes, Xavier. No és qüestió que jo estigui mirant cada 5 minuts el telèfon mòbil. A mi m'avisa com quan entra un WhatsApp o quan entra un missatge d'SMS, no? És
exactament.
Així.
El que s'ha volgut fer és primer que... O sigui, el que parlàvem del temps de qualitat, que la persona pugui estar fent qualsevol cosa, treballant en el teu cas o fent un cafè, i no hagi d'estar pendent de si passa alguna cosa, perquè si ha d'estar mirant el mòbil... Llavors hi ha aquesta possibilitat de que, bueno, si passa qualsevol cosa, el mòbil t'avisa, com si revisis un WhatsApp, però a més, justament pel que deien de que és una part tecnològica i que a vegades no tenim, o tenim el desconeixement i potser no ens acabem de refiar, l'aplicació també el que dona en qualsevol moment és l'opció de dir que, bueno, si t'has de sentir més tranquil, agafes el mòbil, et connectes, pots veure que està encara assegut al sofà mirant la televisió o el que sigui, i per tant ja tornes a guardar el mòbil i acabes de treballar bé o acabes de prendre el cafè amb calma.
Ens han explicat les característiques en aquesta documentació que ens han enviat: producte no invasiu, discret, personalitzable, que això és molt important, producte escalable en quant a funcionalitats, producte complementari no substitutiu a l'acompanyament personal, això també és important deixar-ho clar, altres productes d'alarma, pulsadors, pulseres, n'hi ha molts altres, permet verificar el moment, el motiu de l'avís, comunicar el moment gràcies al sistema de veu bidireccional, i sobretot alguna cosa important, vosaltres teniu clar la situació econòmica de moltes famílies, així doncs que intenteu que sigui el més senzill possible per abaratir costos, no?
Exacte.
El més senzill possible, no perquè no tingui efectivitat, sinó perquè no sigui car a l'hora d'utilitzar-lo.
Sí, de fet és el nostre gran repte. O sigui, molt del temps que estem invertint en fer el producte és perquè estem buscant aquells components, aquella tecnologia, aquells programes que ens permetin abaratir el cost final. Perquè sí que és veritat que en entorns professionals, com per exemple una residència d'avis...
O una clínica o un hospital, per exemple.
O una clínica...
Bé, allà hi ha més el pulsador. Sí, però, malgrat tot, no pels professionals que són a la clínica, sinó pels familiars que són. Això em refereixo. És a dir, que a vegades, home, clar, allà hi ha infermers i metges que estan allà les 24 hores del dia, no? Però tu tens algú ingressat i estàs patint i no vols deixar-lo ni un segon, però has d'anar a fer un cafè, perquè t'estàs endormiscant. Aleshores, esclar, tu saps que està molt ben cuidat perquè té els infermers i els auxiliars i els metges, però malgrat tot, tu vols estar al 100% amb aquella persona. Si té aquest servei, doncs també el podem utilitzar a qualsevol lloc, només cal tenir un telèfon mòbil, no cal cap altra cosa, no?
Bé, en aquest cas...
I també la metodologia, sí.
Connexió a la xarxa, que en un hospital seria més difícil si
veritat,
no forma part de l'hospital.
Sí.
Però de totes maneres, clar, els costos que es poden permetre en aquests entorns professionals són molt diferents que el que es pot permetre un familiar a casa. I llavors, en aquest és el punt on estem treballant perquè realment puguem abaratir el producte final o inclús buscar sinergies amb altres empreses o empreses de telefonia o qualsevol altre tipus d'empresa o societat dedicada a cuidar la gent que ens permeti oferir un servei. O sigui, que tu no haguis de comprar potser el dispositiu, sinó dir, tinc un familiar que està malalt, això és temporal, potser només serà 6 mesos, doncs que d'alguna manera puguis pagar per aquests 6 mesos o gestionar d'aquesta manera.
Hi ha una cosa que m'ha sobtat de tota la informació que m'heu enviat, i és que el que vosaltres també us ha deixat sorpresos és el gran interès per al producte a llars per gent gran, no? És a dir, vosaltres expliqueu que en aquests entorns, durant el dia, les persones estan en zones comodes i bastant vigilades perquè no passi res, però a la nit, desgraciadament, i com passa sempre, potser hi ha menys personal o també hi ha més necessitat de tenir més cura dels avis que estan més delicats, no? Així doncs que són les llars d'avis els que s'han posat més en contacte amb vosaltres, potser.
Bé, és un sector que ens va sorprendre perquè en principi no el consideràvem massa pel fet aquest de que es dediquen a això i que tenen personal justament per cuidar. Però sí que ens van explicar que, sobretot en horaris nocturns, casa suposa que la gent gran està a les seves habitacions, per tant, el risc hauria de ser menor, però clar, també tenen molt menys personal. I sí que fan rondes, però bueno, són conscients de que són moments del dia en què realment, si passa alguna cosa, el temps de resposta és més baix que durant el dia on ràpidament algú els veu. I en aquest sentit, doncs, sí que els ha interessat molt per la capacitat de vigilància nocturna, perquè no poden posar càmeres a les habitacions perquè és molt invasiu, però en canvi en aquest tipus de càmeres que preserven la intimitat, doncs ho han vist com una cosa que potser podrien posar a l'habitació i d'aquesta manera dirigir una mica la ruta d'aquesta gent que va per la nit d'habitació en habitació.
Vosaltres ara esteu fent tastos, per dir-ho d'alguna manera, a llars d'avis, també a domicilis particulars amb cuidadors no professionals que no tenen per què ser familiars. És a dir, una persona que estigués treballant com jo i que tingui algú a casa que no és de la família però que és un cuidador no professional, bé, doncs també amb això ho esteu treballant, no?
Sí, sí, sí.
En aquest sentit.
Sobretot des de la part d'Accéplan estan en xarxes europees de cuidadors i també molt vinculats a les associacions de cuidadors de Catalunya, una mica del nostre voltant. I llavors sí, han entrat en contacte amb gent. Clar, el que parlàvem abans de les aplicacions, per exemple, que les poguessin fer servir, doncs els hi ha ensenyat la idea, s'ha modificat perquè ho veiessin que fos prou intuïtiu, prou fàcil per fer servir per tothom. Vull dir que hem estat parlant amb ells ja del què necessitaven, què no, també el tipus d'avisos. Nosaltres ens podem imaginar multitud de situacions en què podríem avisar, perquè realment el que hi ha darrere és tot un paquet de visió per computador que és capaç de reconèixer moltes coses, però al final ens han dit no, és que el que a nosaltres ens interessa són aquests quatre, no necessito que m'avisis constantment perquè estan passant mil coses. I llavors, junts amb tota aquesta gent, amb tot aquest sector de cuidadors amb qui hem pogut entrar en contacte, ens han ajudat també molt a definir el que seria el producte final.
Falta només 4 minuts per arribar al punt just de les 11 del matí. Som en directe a Ràdio 4, amics i coneguts, en aquest diumenge 5 de juliol del 2015, que fa molta calor, xafogós. Jo estic convençuda que vostès, si tenen alguna persona malalta a casa, si estan cuidant alguna persona gran o no, però que efectivament doncs, està passant per un moment delicat, probablement els anirà molt i molt bé el que ens està explicant en Xavier Baró, que és aquest jove emprenedor científic que ha buscat aquesta recerca, aquest Key Respite, que està en aquest moment bé, doncs, fent un tast a algunes llars d'avis, també en algunes llars particulars, amb cuidadors no professionals que el que fan és ajudar el cuidador a que pugui tenir una mica de temps lliure o una mica de temps per estar tranquil, per estar en solitud. Xavier, gairebé per finalitzar, hi ha una cosa que heu fet que a mi m'ha semblat molt adient, que és preservar la identitat i la intimitat. Dóna la sensació de que quan algú està malalt, quan algú és depenent d'algú altre, sembla que aquella persona no tingui dret a tenir la seva pròpia intimitat. I vosaltres teniu molt clar que, bé, es veu el perfil de la persona, per exemple, si ha caigut, per exemple, si està asseguda, per exemple, si està en una posició física que ens pot donar la sensació de que ho està passant malament, però no es veu la seva imatge amb nitidesa. Vull dir, que és com, no és com si estiguéssim fent un programa de televisió, no? És
no.
Es preserva la seva intimitat.
D'alguna manera, el tipus d'imatges que nosaltres veiem és semblant a aquestes que surten a la tele quan fan pel·lícules de ciència-ficció.
Sí, com Tom Cruise a...
Exacte, aquestes sí. Tèrmiques que sembla que venguin a través de les parets. El que s'acaba veient és una imatge semblant a allò. Per tant, no veus la cara, no veus els detalls, no veus res. Sí que és veritat que el sensor que fem servir porta una càmera normal. I que en casos, per exemple, de residències està desactivada, perquè la desactivem nosaltres perquè no es pugui fer servir, i en el cas de domicilis particulars deixem triar, perquè sí que ens han dit alguns cuidadors és que, home, és el meu pare, jo prefereixo poder veure la imatge tal qual, i en aquest sentit sí que donem l'opció en que ho puguin fer-ho. Però en principi l'ús normal és aquesta càmera que sí que preserva la intimitat, que era una cosa que ens interessava en entorns professionals, sobretot.
Segur que sí, a més m'ha fet amb molta calidesa, amb molta tendresa, ja ho diu el propi nom, Care Respite, és a dir, cuidar algú amb respecte, amb ganes, amb preservant també el que ha estat aquella persona, no? Perquè clar, no ens oblidem ni ens equivoquem, una persona malalta és malalta ara, però abans ha tingut un passat, ha tingut una vida, ha tingut uns somnis, probablement els pot tornar a tenir una vegada ja estigui restablerta d'aquesta malaltia, perquè no només es cuida a persones grans, també es cuiden a persones que poden emmalaltir, que tenen qualsevol edat. Així doncs que Care Respite és una molt bona opció. Tant de bo tingueu moltíssima sort, perquè ens fareu més fàcil la vida, ens la fareu més lleugera. Ja està, us hem buscat un sinònim. Xavier, moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort i felicitats a la UOC, com sempre.
Moltes gràcies.
Gràcies. Només 30 segons i arribarem al punt just de les 11 del matí. Escoltarem ara el butlletí informatiu d'aquesta hora. Ja saben vostès que els grecs decideixen en referèndum el futur del país. La consulta serà en últim terme sobre si està amb el govern de Xipre o amb la Unió Europea, i a la continuació amb l'euro. D'aquestes coses i de moltes altres en parlarà el nostre company Roger Franco al butlletí informatiu de les 11, i a les 12 anirem a Atenes per contactar amb Juan Tato, el nostre enviat especial, que ens explicarà com estan les coses allà. Butlletí informatiu de les 11 i tornant després. Fins ara. No se'n vagin. Gràcies.